ni aquesta policia ni altres policies, no? De tot l'Estat o de tot el món, de la democràcia parlo, evidentment, on es produeixen aquestes situacions, no? És absolutament de narcotraficante de càrtel, no? És a dir, s'ha dit irònicament com a l'Escobar, no? És a dir, tindre les parets plenes de bitllets d'euro. És increïble.
20 milions d'euros amagats a les parets del xalet de la seva parella i cotxes de luxe.
I tenia, em sembla, 1 milió al seu despatx, que crec recordar, cotxes de luxe, és a dir, aquest tio era un indesitjat, un corrupte.
Com li deien, Paula, el sobrenom quin era?
Sí, tot i això contrasta, perquè el sobrenom que li deien als seus companys era El Anodino, és a dir, una persona que era poc passional, avorrida, gens ostentosa, no? Perquè tu deies, la policia està en xoc i és que la detenció ha descol·locat a tots els seus companys dins la policia, diuen que era un agent exemplar, reservat, discret, per tant, tot el contrari del que s'està veient ara, que seria un autèntic aliat.
D'insignificant res.
Exacte, res d'insignificant, sí, sinó un autèntic aliat dels narcotraficants.
Clar, i qui vigila el vigilant, que és la pregunta que ens fem avui. David.
Bé, aquest tema jo crec que és interessant perquè es va acumulant altres casos que són propis i són indicis molt seriosos d'un narcoestat. Ja tenim una regió que se la pot qualificar i que hi ha molts elements, tot i que aquí sempre fa molta angúnia, com una narcoregió, que és tota la zona de Càdiz, que és una narcoregió, però veiem coses que van pujant a dalt de tot. I això no és el cas d'una poma podrida. És a dir, el cap de l'UDEF, que a més té relació directa amb tot el que és el CEPLAC, que és el sistema antiblanquejament en aquest país, que a més ha estat vinculat a tota la guerra patriòtica que s'ha fet durant aquest temps, és caçat després d'una operació d'entrada d'un container de 13.000 quilos de cocaïna. Un dels molts containers que han entrat en aquest temps és caçat, encara no sabem exactament en quines circumstàncies, és caçat i se li troben emparedats 20 milions d'euros a casa. Val a dir, jo, això és pura especulació, però els emparedats que tens a casa són els que no vols tocar, o els que ja no t'hi caben a altres llocs, perquè això requereix una certa infraestructura.
No ho sabem.
I el que també sabem és de que en aquesta piràmide hi ha per sota tota una muntanya de col·laboradors de la Policia Nacional i no de Policia Nacional amb una estructura podrida, perquè això arriba d'un pacte amb els narcotraficants, amb responsables de dalt de tot, que els protegeix en els temes de blanqueig i els protegeix en els temes d'introducció de droga, i que va des dels ports a tota l'estructura policial fins a la cúpula i, segurament, com passa amb totes aquestes històries, doncs hi ha ramificacions per tot arreu. Per tant, jo crec que aquí hi ha una operació tremenda, no? I no és un tema de pomes podrides, ni que no es pugui criticar, com diu el Paco. Crec, jo ho he explicat moltes vegades, que a dins dels cossos policials espanyols hi ha un alt nivell de corrupció que es tapa sistemàticament en menor o menor mesura. Però aquest és clarament un cas enorme, 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 que tindrà conseqüències, suposo que tindrà moltes històries, i que dona una mica també la mesura del que dèiem, no? Tot això coincideix amb aquesta magnífica campanya d'Hisenda de publicitat enganyosa, que és el que dones et torna. Doncs quan penseu això, penseu en això, penseu en Mufasa i penseu en la gestió de la Dana, i trobareu que és un lloc collonut.
És veritat, i no que, és que ho digui el David, és veritat que sembla molt alarmista parlar del concepte narcoestat, però és cert que els experts policials els experts en la matèria cada vegada ens estan parlant més de que es donen indicis molt evidents de que es camina cap aquí. Si veiem les dades, l'any passat es van confiscar 70.000 quilos a l'estat de cocaïna. Això és un 32% més que l'any 2022. Per tant, és evident que potser hi ha hagut una major actuació policial, però també hi ha hagut un increment de l'actuació delictiva en aquest sentit. I aquí el problema, ell parlava de la regió de Càdiz, podíem parlar també de la regió de Galícia, no? Que la conec més per una qüestió familiar, però sí que és veritat que es generen nuclis de connivència social amb les bandes organitzades, que cada vegada veuen més tota la costa, tant la Mediterrània com la del nord, com una oportunitat per blanquejar diners. Perquè quan aquests diners, que són en negre, els tens sobre la taula, el que fan molt és invertir en el mercat immobiliari. Passa que aquí estem parlant d'un cas paradigmàtic en què ni el propi policia, en aquest cas és un alt comandament, on s'han infiltrat directament, no tenia ni capacitat de blanquejar tot allò que tenia. Perquè ell, que coneix millor que ningú els mecanismes per blanquejar, si continuava tenint 20 milions en efectiu, més un milió a la comissaria, més a saber quants diners més, i no els tenia blanquejats, és perquè ni ell mateix tenia capacitat de blanquejar el ritme, no?, de tants diners que tenia, perquè els mecanismes els coneixia perfectament. Aquí l'element de preocupació és com s'atura tot això i fins a quin punt, jo ho pregunto perquè no ho sé, ho deia el David, però jo no ho sé, fins a quin punt s'ha produït una infiltració amb els cossos policials. Normalment els experts ens parlen de que les policies locals acostumen a ser les més susceptibles, no?, les que més acaben tenint un vincle amb narcotraficants per una qüestió de proximitat, no?, perquè són els que hi tracten més directament sobre el territori, però aquí, clar, estem parlant d'un alt comandament. Fins a quin punt això és un fet aïllat o hi ha aquí, doncs, un risc de que s'estengui o que estigui estès molt més enllà, no?
Pau.
M'agradaria...
Espera't, fas la ronda i després deixo parlar, Paco. Pau.
Sí, jo, la veritat és que és un tema sobre el qual tinc molt poques coses a dir perquè controlo molt poc, sincerament. Però sí que em sorprèn aquesta manera d'assenyalar... És a dir, per una banda, no sé com s'ha trobat aquest, com se l'ha enganxat. Això ho sabem? És a dir,
Van trobar els 13.000 quilos de coca al Jaciras, no era?
Que s'expliqui, això encara sí. no està clar.
No, és que l'operació no han donat detalls.
No.
O sigui, va ser al Jaciras...
Es va produir... Just
es van intervenir aquestes 13 tones i es van estivar el fil.
Hi ha una entrada que es troba amb 13.000 quilos de coca, però sí. Sembla ser que d'aquests containers en entraven periòdicament.
Digues, Paula, digues.
Us deia això, que sí, que són aquestes 13 tones de coca les que doncs, fan saltar l'alarma i a partir d'aquí els investigadors es tiren el fil i arriben fins a Òscar Sánchez. El que passa és que de moment ningú ens ha explicat, és a dir, doncs, per quina via ja acaben arribant. Sí. Tot i que això que diuen, la policia calcula que fa més de 5 anys que col·laborava amb els narcotraficants i que per tant són tots els diners que hauria anat recopilant en aquest temps. Per tant, no ve només d'aquesta operació d'ara.
I com deia, com que no tinc massa més a dir, només assenyalar que en el fons això és la mirada, tinc la sensació, la versió més crua de què passa amb els interessos o amb la gestió de lo públic que moltes vegades defenseu del partenariat públic o privat. És a dir, quan els privats són capaços de... és el zènit, podríem dir, d'aquest tipus
home,
de col·laboració.
Pau, els sí. Narcotraficants fotre'ls
bueno,
com a privat.
En altres
home,
moments, és economia privada o no? És submergida, però és economia privada. Que vull dir és que en
són
altres...
els delinqüents.
Sí, però en altres casos ha passat, hi ha hagut xarxes, podríem dir en aquest sentit, de corrupció, que han involucrat a sector immobiliari, que no són narcotraficants, però que també han comprat les voluntats polítiques en aquest estat. Per tant, és, podríem dir, el zènit, la part més crua d'aquest model en el qual lo privat, el mercat, intenta comprar voluntats. En aquest sentit, penso que està bé assenyalar que calen més controls en tots els àmbits, no només en l'àmbit immobiliari i tal, sinó també en l'àmbit de la gestió pública, i efectivament comparteixo bastant l'anàlisi tant del David com de la Sara, no? De
s'ha de vigilar el vigilant.
Sí, efectivament, que hi ha hagut mancances sempre a l'estat espanyol en aquest sentit.
Sí, però en aquest cas no és una qüestió d'un xuricet de no sé què. Estem parlant, molt probablement, totes les evidències apunten a una estructura tremenda a dins del cos nacional de policia i jo crec que a més tot això quan s'infiltra té mil ramificacions
sí, perquè recordo que el mes de...
Perquè això és evident de que no aquest diguéssim, aquestes quantitats d'efectiu
sí.
Són una part de moltes més que es distribueixen a tota l'escala.
El mes d'octubre van jutjar també un cas, Paula, que era el més gran de corrupció als Mossos per tràfic de marihuana, també.
Sí, exacte. Res a veure amb un cas, no?, a nivell d'aquesta escala que ara comentava el Paco, però sí que a l'octubre l'Audiència de Girona va jutjar tres agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners per també tenir vincles, suposadament, amb narcotraficants, en aquell cas de marihuana, doncs, per aprofitar-se també de marihuana decomissada doncs, per fer negoci. Un cas que està pendent de sentència a l'Audiència de Girona, però que és un altre exemple, no?, de com hi ha exemples dins la policia també doncs, que es beneficien del negoci dels narcotraficants.
Sí, però un canvi d'escala, una cosa és...
Sí, sí, res a veure amb aquell,
Un planter de marihuana i l'altre és una cosa que és pròpia d'un narcoestat amb tots els ets i uts.
No és veritat un narcoestat, és dies que de veritat... Jo crec que està molt bé criticar Espanya, atacar Espanya, dir tot el que vulgueu. Primer, era un inspector en cap. inspector en cap. No era ni comissari ni comissari principal. És a dir, a veure, és a dir, quan parleu d'una estructura d'això, com si això fos un narcoestat, llavors, Holanda, què
és? Era el cap de la Unitat contra la Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional.
A Madrid. No, no, escolta, és que la jerarquització, és a dir, podem aplicar, si voleu, el model dels Mossos, no? No era un comandant, és a dir, era un inspector en cap. Escolta, és una qüestió objectiva, no? És a dir, no és una qüestió de que jo opini de forma frívola, no? És inspector en cap. Això, dintre de l'estructura de la policia, és el que és, no? Després, que els narcos tenen capacitat de comprar... Bueno, escolta, si em permets un moment...
No fa la pregunta, però digues, Paco.
Parlar. Digues. És a dir, que els narcos tenen capacitat de comprar voluntats és una evidència, però no aquí, als Estats Units, eh? Estats Units, la major democràcia més important del món, és un narcoestat allà, llavors, perquè, escolta, s'han trobat membres de la DEA, de la FBI, de tot, sia de lo que vulgueu, no? Que han estat comprats o han estat amenaçats, no? Si voleu dir que Espanya és una merda, vale, perfecte, és un narcoestat, escolta, llavors, Holanda us agrada o no? La princesa, la heredera d'Holanda, ha tingut que estar a Madrid perquè la volien segrestar o matar. Llavors, Holanda és un narcoestat, no? És dir, quants narcoestats tenim al món? Llavors, tot és narcoestats. No, home, no. És dir, que hi hagi un fet greu d'una persona que és un delinqüent, no?, i que desgraciadament és un policia, i que té al seu voltant al millor una estructura d'això, a parlar de que és un narcoestat, o que la policia espanyola està tota consorçada i després ho mesclem amb la policia patriòtica, tot magia i tal.
Escolta, jo crec que no fa falta... Sí. No fa falta... tenir un sentit molt agut per entendre que quan hi ha un cas d'aquests és simptomàtic de tota una estructura molt profunda incardinada a dins de la seguretat de l'Estat i del sistema.
Però tu creus
i del
això
tema...
de veritat, David? Tu, home, tu creus de veritat que això
crec,
és així? No?
M'ho crec, absolutament. El que sí que no em crec és que hi ha uns narcotraficants que amb una persona individual, per molt el que estigui, li donguin 20 milions d'euros únicament per la seva feina. Home, això és evident, que hi ha una xarxa que va de dalt a baix i que està infiltrada en tots els racons de l'estructura policial i de l'entrada de ports. Els responsables de la investigació t'asseguro que deuen estar treballant amb aquesta hipòtesi.
Marc.
Bueno, a veure, no trobin res, què direm?
Paco, jo crec que aquest senyor no s'hi ha posat per poc, diguéssim. No, això és evident i salta a la vista, no? A més, les formes són... no sé, una mica de la camorra, per dir-ho de manera, per entendre's, no? Però jo amb això estaria d'acord amb el Paco, que hem de també... A veure, jo he estat a Mèxic fa 2 setmanes i allò és un narcoestat.
És un narcoestat.
Clarament. Clarament. No? I no són només voluntats polítiques, sinó economies, diguéssim, fins i tot m'explicaven que ara no em recordo d'aquest producte verd que mengem tantes vegades a Espanya, diguéssim, em sembla
així. L'advocat.
Exactament, l'advocat, perdó. El fixen, el preu...
S'ha ràpid, però no...
El preu, perdoneu, el preu el fixen el narcotràfic. El preu de l'advocat que mengem a Espanya i als Estats Units el fixa avui en certes parts de Mèxic el narcotràfic, no? Per tant, és evident que tenen un paper molt important. Jo no crec que a Espanya estiguem en aquest punt. Això no vol dir que el narcotràfic a Espanya no estigui en el punt de mira del narcotràfic. És obvi que ho està. I és obvi que els diners, a més, no entren només via droga, sinó que també estan entrant avui a Madrid molts diners que no se sap, i això Paco potser ho pot confirmar, diguéssim, no? Perquè viu a Madrid i sap molt, molt bé com funciona Madrid, no? No es pot confirmar molts dels diners que estan arribant de Llatinoamèrica avui a Madrid, per entendre'ns, no? I jo crec que també hi hauríem de posar una mica el punt, no?, de mira, no?, per analitzar, diguéssim, aquests diners, d'on venen i per què venen, diguéssim. No?
Són les 10 i 14.
A mi em fa tant gràcia, Carmeta, de veritat. Vull dir, no, què us penseu? No parlem de narcoestat. Vull dir, si aquí a vegades, o sigui, hi ha caixa de gambes, caixa de lluç, caixa de... Què és aquesta caixa? Jo la deixo allà, ben Carlos, la fota dins la furgoneta, ell la deixa en un altre costat,
I
això la peixateria, Fel? Bon dia.
El país, vull dir, és que us ho carregareu tot.
O sigui, bé, deixa una caixa, tu una pregunta...
Sí, calamar és a la romana, a vegades, de congelat, saps? Aquest de... Bueno, jo obro i dic, cony, aquest peix no és pa ratllat, això no és pa ratllat, saps què vull dir? Tanco, ho deixo, i en Carlos, ja allà hi ha un d'això, i en Carlos ho deixa a un altre costat, i ens guanyem la vida amb els músculs i fem el que podem, saps què vull dir? I la paret de casa, sí que hi tinc algun bitlletot, a casa, però els que tinc a casa dins la paret, aquests vol dir que ja no els haig de tocar. Ah, això el senyor Madí ho ha dit molt bé.
Aquests són els últims.
Aquests són els últims. Aquests, quan me mori jo, els hi deixo pels de casa, saps què vull dir? Tinc un quarto...
Bon dia, Xuriguera.
No pateixo.
Amb aquestes pluges, el que m'ha passat és que tinc humitats a casa i se m'han fotut malbé. Tinc cap a 15.000 euros fets malbé de les humitats que tinc a la paret.
A la paret,
Sí. M'ha agradat molt... Vos parada, vull dir, Feixedes, calla.
Poder parlar massa, sí.
A mi m'ha agradat molt el nou joc dels dilluns, el joc que proposa en Marc, que és... A veure, producte i color, endevineu.
De color verd.
Veo. I llavors, en Paco Marguen, des de l'altra punta, que ho endevini. M'ha agradat molt. Això està molt... Quan no sabem de què parlar, hem de dir cert, color
crec
i producte.
Crec que hem dit advocat, en principi.
Advocat,
no.
Sí, jo.
No,
sí, no, advocat, no.
Algun advocat de color verd també hi deu ser.
L'aguacate, tu, no?
El bocat.
Ha dit un moment, aquí ha dit els advocats que ens mengem.
L'ha dit l'advocat que marca el narcotràfic, que també sí, podria ser, però no parlàvem d'això.
Molt fort. Ara que, clar, ha sigut un dilluns, que hem començat a quarts de 9 del matí amb un home dient que, sobretot, el que té és molta il·lusió.
Sí.
El mou l'il·lusió. I he pensat, hòstia, si estem així il·lusionats, el país se n'en sortirà sent... No hem de patir gens.
El president Salvador Illa, sí.
Quin va,
escolta, i el del Mauri Lustrell,
què? I el senyor Maruenda, com l'ha dit?
T'haig de dir que jo m'he queixat a la redacció. Era el titular del 324, el que he llegit jo, per tant, haurem de revisar una mica el que titulem.
A veure.
El clickbait heu de vigilar.
Per defensar la gent, l'equip. Sí, exacte. Digues, Xuriguera.
No, que el senyor Maruenda l'ha definit com l'enterrador. I
del procés.
He parlat amb els botiguers aquí al carrer, amb el de l'estany, i em diu que ja porta 3 caixes de clips venuts.
era un clip gegant, t'has dit que era un clip com...
Sí, li demano.
El tamany d'un dit...
Sí, de moment compren clips normals i ell està fotent una comanda a Mèxic, que ve amb bolbocats, es veu, de clips. Vull dir que uns clips grossos que tenen allà, que van rellenos de no sé què m'ha dit, i que vendrem clips a bon preu. Vull dir que ha sigut un dematí que collons... L'únic que m'ha espantat és això, que tu els dilluns vas a jugar al billar, ha dit, que ens ha fet un petit
que juguen al billar. Resultaria creïble, eh?
La Mercè, la Carmeta Esbarada, dient el president i l'Ostrell juguen els dilluns a billar. Vull dir que un dematí, maco, ens has fotut.
Bueno, sabeu quin sant és avui?
Sant Martí.
Sí, senyors, doncs per Sant Martí es posen d'acord en Llong i en Madí.
Bravo. No us acostumeu, per això. Xuriguera i Feixedes, que tingueu un bon dilluns.
Igualment.
De seguida, Irene Montero, amb nosaltres, que presenta nou llibre, David Madí, Paco Maruenda, Sara González, Pau Llong i Mar López Plana. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies, bon dia.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia víctimes mortals de poca alçada. I la resposta era baixes. Calia associar dos dels sentits de baixa. Algú de poca alçada o bé una víctima mortal. 1.394 dels 1.489 participants l'han encertada. Per tant, dona 7 punts per a la Copa. Guanya el pack de la lletera de Can Llong, Cristina Criado Alberic. I avui també ens heu dit finats, baixos o hòbits.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Sabies que a Activia hem abaixat preus? Aprofita-ho ara i nodreix la diversitat de la teva microbiota cada matí. Activia.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell. Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió, perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la teva reserva anticipada. Creuer fantàstic, no és un somni, és el teu creuer. Viatges al Corte Inglés.
Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
El que més de tots?
El que més.
Segur? No ho sé.
Que sí, que amb tants de premis en donaria per tots dos.
D'acord, doncs així juguem-hi junts.
Vinga, d'acord, però cadascú el seu cupó, eh? Sorteig 11 de l'11 de l'11. Un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. No et quedis sense cupó. Compra'l ara.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
012, la millor resposta. Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo.
Si tens més de 60 anys, meravella't a Egipte, Kènia, al Japó, Vietnam, amb fins a un 7% de descompte. Consulta les condicions. Reserva el teu gran viatge de Club de Vacaciones amb Viatges al Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Tú fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va. I trobem lloc segur. Però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones. A més del pot i del milió dels divendres. Euromillones. 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Durant l'eclipsi es fa de nit per treure a la llum les millors històries.
Andreu Buenafuente, Abril Zamora, Carlos Cuevas i Victoria Luengo.
Converses íntimes i sorprenents amb personatges que ens explicaran la seva manera d'entendre la vida.
Nous capítols de l'Eclipsi, amb Roger Escapa.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Vender mi coche. Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
I ara entrem al búnquer.
Som en una trista i freda matinada. Un home i una dona caminen amb un cistell pels carrers de Múnich. Ell és un militar afroamericà. Ella, una ballarina alemanya.
Hòstia, mala peça.
Ara estava rellegint el primer paràgraf i podria ser una cançó dels Manel tranquil·lament, eh? Som en una trista i freda matinada. Un home i una dona caminen amb un cistell. Ell és un militar afroamericà. Ella una ballarina alemanya.
El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell. De dilluns a dijous a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Som 3Cat.
Sala 24 diu La Polla Records en aquest No Somos Nada. Vosotros veréis qué hacéis, nosotros ya veremos. Doncs bé, el que ha fet Irene Montero és fer un llibre. El llibre es titula Algo Habremos Hecho i repassa els darrers 10 anys de la seva carrera política i, per extensió, de la història política espanyola. La podem saludar aquesta hora des de la delegació de Catalunya Ràdio Madrid. Irene Montero, bon dia, com estàs?
Què tal? Molt bon dia, Ricard.
Bé, i tu?
Bé.
Nerviosa? Bé. Avui presentes el llibre, no?
Hoy presento el libro en la Casa Encendida a las 7 en Madrid, sí. Ya tendré tiempo de ir a Barcelona también.
¿Qué has fet? Algo habremos hecho.
Bueno, pues justo por eso lo hemos llamado así, ¿no? He llamado así a este libro, también llamamos así a la rendición de cuentas que hicimos del trabajo en el Ministerio de Igualdad, y esta es la idea más poderosa que me parecía para presentar el libro, porque algo habremos hecho o algo habrás hecho es lo que tantas veces nos han dicho a las mujeres y a las feministas, ¿no? Para responsabilizarnos de las desigualdades que vivimos o de las violencias que recibimos. Y muchas veces también nos lo han dicho a nosotras, ¿no? Como en realidad tú te lo has buscado, algo habréis hecho para recibir toda esta violencia. Entonces, era una forma tanto de conjurar esa violencia política y también de darle la vuelta y decir, efectivamente, si nos han hecho esto es porque algo hemos hecho. Y también, bueno, pues eso es lo que a mí me ha motivado a escribir el libro, ¿no? Por una parte, cierto sentimiento, cierta necesidad de justicia y de reparación a tantas compañeras que han dado su vida en estos años para avanzar en derechos y que han sido muy injustamente tratadas, pero también sobre todo por lo que nos queda por hacer. Yo he escrito este libro con mucha esperanza, precisamente para que la memoria de todos estos años nos sirva para querer llegar aún más lejos, que es justo de lo que nos han acusado, ¿no? De haber ido demasiado lejos. Bueno, pues esto no ha hecho más que empezar y no nos van a quitar nuestro derecho a soñar con un mundo más feminista y mejor. Y eso es lo que yo le pido a la gente, o por lo que escribo este libro, ¿no? Para que al leerlo sepan que precisamente la clave de estos años es que hemos hecho muchas cosas que nos decían que eran imposibles y que, como sigue siendo necesario cambiar muchas cosas en España y en Cataluña, pues tenemos que seguir haciéndolo y llegar aún más lejos.
Hi ha patiment en aquest llibre, és a dir, hi ha moments en què es nota que t'has mossegat molt la llengua, no?
Sí, por supuesto. Es un libro en el que una de las condiciones que me puse y con Lidia, ¿no? Que es con la compañera con la que he trabajado este libro y que ha echado también muchas horas de trabajo, es contar la verdad y ser muy honestas. Si algo no quería contarlo, prefería no contarlo, guardármelo, a decir algo que no fuese cierto. Entonces sí, hay bueno, pues cosas que son, sí, que son dolorosas y que por momentos son crueles, y también cosas muy bellas y que casi siempre pasan desapercibidas, ¿no? En todo este proceso de la política que muchas veces desestima, al menos en los titulares, desestima las cosas más hermosas como pues la capacidad que hemos tenido de trabajar en equipo y de anteponer los afectos y el cuidado en Podemos y en el Feministerio, en el Ministerio de Igualdad, incluso en los momentos más difíciles, y como eso es lo que nos ha permitido seguir adelante.
Clar, cites de noms i cognoms, és a dir, de persones amb qui vas viure situacions concretes. T'has deixat per això alguna cosa per dir? T'has autocensurat o ho has dit tot?
He dicho mucho. Yeah. He dicho mucho porque creía que era importante contar muchas cosas que no se sabían o que quedaron ocultadas por otras cuestiones en el momento, y que servían para entender realmente lo que ha pasado, ¿no? En todos estos años. Por ejemplo, con la elaboración de las leyes en el gobierno, para mí era muy importante que la gente entendiera la dimensión del debate político con el socio mayoritario del gobierno, con el Partido Socialista, porque ahora nos lo siguen haciendo, ¿no? Nosotras les estamos diciendo ahora que para contar con los votos de Podemos en los presupuestos generales del Estado hay que romper relaciones con los genocidas y practicar un embargo total de armas al Estado terrorista de Israel, y que también hay que bajar el precio de los alquileres. Y María Jesús Montero ya ha dicho que bueno, que eso no es posible, ¿no? Que eso no se puede hacer. Y es que cuando el Partido Socialista no quiere, normalmente dice que no se puede, y en este libro cuento muchos detalles de cómo siempre es así, una y otra vez. Es así, siempre que no quieren hacer algo, dicen que no se puede. Y cómo precisamente nuestra acción política y lo que significa Podemos, lo que es Podemos en nuestro país, es precisamente eso, hacer posible que pasen cosas que son buenas para España, aunque el bipartidismo no quiera y aunque el PSOE no quiera. Entonces sí, hay muchas cosas que he contado. Alguna, mira, sobre todo las que he callado, las he callado porque es un libro escrito para el presente y para el futuro. No es un ajuste de cuentas, es un libro para que quien esté pensando en caer en la resignación o quien esté pensando en que ya no es momento, que precisamente en estos años lo que hemos hecho es ir demasiado lejos y ahora toca parar, para que al terminar la última página diga no, este es precisamente el momento de seguir adelante y de hacer que el presente sea de lucha para que el futuro sea de derechos, porque este es el momento político en el que, frente a un régimen de guerra, racismo en nuestras fronteras, ante un sistema de austeridad y de recorte de derechos y de vuelta en España del bipartidismo corrupto e incompetente, tenemos que pelear para asentar una forma más democrática de vivir en nuestro país y de hacer las cosas y que nos permita conquistar más derechos. Mm.
Parles dels teus inicis també a la política, comences molt jove, amb 15 anys, i expliques que vas estudiar a una escola concertada.
Sí.
Que això trenca els esquemes a molta gent, segurament.
No es la primera vez nunca lo he ocultado, no es la primera vez que lo cuento. Esa es la decisión que tomaron mis padres. Yo creo que especialmente mi madre, es una cooperativa de madres y padres que había surgido en Moratalaz. Hay muchas experiencias de este tipo en los años del final de la dictadura y el principio, sobre todo, ¿no?, de la transición, de grupos de profesores y profesoras, o padres y madres, como era este caso, que es muy particular, que consideraban que querían darle a sus hijos y hijas una educación en una comunidad que tuviese unas perspectivas educativas basadas en las escuelas libres y en unas pedagogías respetuosas con el desarrollo de los niños y niñas, y esto era una cooperativa muy inclusiva, con un proyecto muy democrático y muy transformador, el siglo XXI, y ahí estudié toda
libres,
la educación obligatoria.
No había libros, ¿oí?
Sin libros, por proyectos, efectivamente. Ahora ya es más frecuente, sí, pero en ese momento sí, no lo era tanto, y estoy muy orgullosa. Cuento que sin ese cole no sería quien soy, y guardo un enorme recuerdo de mis profes y todavía algunas amistades, ¿no?, de aquella época. Y todavía, fíjate, me encuentro a padres y a madres de compañeros y compañeras mías, no solamente a mis amigas, sino a compañeros y a padres y a madres de ellas y ellos en el activismo, en la actividad política. De repente voy a un acto o a una presentación de libro, no necesariamente de Podemos, a veces de otras cosas, y ahí están peleando, y eso para mí es un motivo de orgullo. El profe o la profe y los padres y las madres luchando también están enseñando.
¿Y la teva inquietud política, on diries que neix?
Allí, en el cole. En el cole, porque era un cole en el que se esforzaban en que cuando pasaban cosas importantes, como la guerra de Irak, por ejemplo, tuviésemos espacios de reflexión en el aula para pensar sobre ello, y que también nos animaba a hacer política, en el mejor sentido de la palabra, es decir, a participar junto a otras y a organizarte junto a otras para cambiar las cosas injustas. Entonces, desde muy temprano, en los primeros años de la educación secundaria obligatoria, que es lo que a mí me tocó hacer, ya con los compañeros y compañeras de clase nos organizábamos para ir a las movilizaciones, para hacer cosas en el aula, cuando a lo mejor todavía éramos más pequeñas para ir a las movilizaciones, pero siempre se podía hacer algo en clase para mostrarnos a favor de la lucha por la educación o de la que tocas en ese momento, y esas fueron también mis primeras experiencias militantes, ir junto a mis compañeros y compañeras a Manis en defensa de la educación, en esos tiempos de Rajoy en el ministerio, ¿no?, en el gobierno de Aznar, pero con Rajoy de ministro, y estaba también Pilar del Castillo de ministra, que ahora me la encuentro en el Europarlamento y le digo ministra.
La vida. Clar, i ser filla única, per exemple, creus que t'ha marcat molt en el teu caràcter, en la teva manera de ser?
Sí, estoy convencida de que sí, para muchas cosas, para algunas cosas buenas y sobre todo para muchas malas, pero...
Quines
pero
dolentes.
Sí. Bueno, yo creo que ser hija única siempre, a lo mejor esa intolerancia a la frustración, ¿no? O esas...
Sempre tenir la raó, per exemple, o no?
Sí, eso lo reconozco en el libro, de hecho, en varios momentos, de yo no soy una persona fácil de convencer, soy muy cabezona, eso tiene una parte mala. Y también tiene una parte buena, pero sí, sí, vamos, la parte cuento, ¿no?, ese momento en el que Pablo habla con Rafa para que desde el principio participemos en Podemos, y le dije que en absoluto podíamos abandonar las tareas en la PA, y efectivamente, y digo, me puse pesada, digamos, me puse pesada, y yo le convencí a él, siendo que a lo mejor teníamos que habernos implicado más desde el primer momento. También era muy difícil en ese momento porque teníamos muchas responsabilidades en la plataforma plataforma de afectados por la hipoteca, y también era importante dar esa lucha. Pero sí, sí, esa cabezonería o esa necesidad de tener siempre la razón, o que no hayas tenido tantas experiencias en las que has tenido que ceder, para lo bueno y para lo malo, es una de las cosas que me define.
Clar, és molt interessant també en aquest llibre com parles dels teus inicis a la política, parles de la plataforma d'afectats per la hipoteca el 2010, passes de la mobilització del 15M fins a arribar a Podem el 2014, i el llibre descrius molt bé aquesta emoció d'aquesta creació d'un nou moviment polític, que jo diria, no sé, ara m'ho diràs, però que en el llibre mostres també una certa frustració per no tenir aquell entusiasme del principi.
Fíjate, al contra... O sea, evidentemente son emociones muy intensas de creatividad, de, ¿no?, sentir... Para la gente que llevábamos muchos años militando, yo desde los 15 llevaba militando, y esto me pilla ya en la mitad de los 20, ¿no? Entonces eran casi 10 años de militancia, y yo me había criado en una cultura política de la derrota, es decir, que la gente que pensábamos como nosotras, pues casi siempre éramos minoría, casi siempre perdíamos, y ganar era muy difícil, ¿no? Y cuando montábamos un acto, pues aparecían 20 personas y eso era una gran convocatoria. Entonces, claro, de repente, que no solamente el 15M, sino todo el proceso de después, ¿no? Los desahucios parados con centenares de personas cada día en la puerta, y las marchas de la dignidad, y decir, vamos a meter 2 millones de personas, y 2 millones de personas salen a la calle. Y luego Podemos, pues era algo muy desbordante y unas emociones muy intensas. Pero yo, más que frustración o, digamos, como nostalgia de entonces, lo veo como más bien al contrario, ¿no? Como esa intensidad quizá tuvimos que saber canalizarla a una emoción más duradera y más estable, que es la esperanza, porque esa ilusión por sus propias características no podía durar siempre, y eso es lo que cuento en el libro. Creo que uno de los problemas que tuvimos en Podemos fue que hubo mucha gente que a lo mejor su primera experiencia militante era esa tan intensa, y que después, por tanto, se ha frustrado si las cosas venían mal dadas, cuando en realidad en política, y sobre todo cuando haces política para transformar, casi siempre es difícil, y hay muy pocos momentos en los que las cosas, digamos, salgan a la primera o sean fáciles. Entonces, esa primera emoción tan intensa del momento, que fue tan importante, tan creativa, que permitió tantas cosas buenas, yo creo que para mí, mucha gente ha supuesto un enorme problema al no entender que precisamente que no haces política siempre con esa emoción, más bien que casi nunca se hace con esa emoción, y que la política tiene mucho más que ver, yo creo, la política transformadora, con la esperanza, que con esa intensidad de la ilusión, ¿no? Y que precisamente la esperanza es la convicción íntima y profunda de que, aunque te digan que no se puede, las cosas pueden cambiar. Y si algo es necesario, y si algo es urgente, y si algo es justo, no te tienes que preguntar si es posible. Tienes que ser capaz de organizarte con otras personas y fracasar hasta que lo consigues. Eso es lo que yo creo que toca articular, y es por el motivo por el que he escrito, como te decía, con toda la esperanza.
Però tinc la sensació, llegint també aquest llibre, que tu ets una persona molt emocional, molt sentida. Muchísimo. És a dir, que les coses t'afecten molt realment.
Muchísimo, claro que sí. Las buenas y las malas, sí,
sí. I
les
dolentes, no?
Sí.
Per això vas estudiar psicologia també o no? Per conèixer-te millor?
Puede ser, nunca lo pensé como algo para mí, pero desde luego que me ha servido, y también esta experiencia con Yone, que también es psicóloga, lo hablo muchas veces, ¿no? Elegimos sin duda la mejor carrera para hacer política institucional.
Bueno, per tu, diguéssim, i pel que et trobes, perquè també deus trobar-te personatges curiosos pel que fa a la psicologia allà.
Totalmente, me he encontrado personajes muy curiosos en todos estos años, totalmente, sí, sí. Y eso también es, digamos, algo hermoso, no siempre ha sido feo, ha habido veces que ha sido para mal o para muy mal, pero también estos años de experiencia política a mí me han permitido negociar con gente y conversar con gente que de otra forma a lo mejor jamás habría conocido, y eso sin duda a mí me ha enriquecido y me ha hecho entender mejor las cosas y saber mejor, incluso aunque no hayan cambiado mis objetivos políticos, ser más capaz de comprender el terreno en el que hay que moverse para conseguir que las cosas se hagan realidad. O sea que eso, claro, eso para mí ha sido muy importante en estos años.
Vamos a andar hundiendo al poderoso para llegar, alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás para llegar con todas las banderas. Vamos a andar pensadas de manera para llegar. No haya soledad. Vamos a andar para llegar.
Okay, queda molt clar també al llarg de tot aquest llibre que avui ens presenta Irene Montero, Algo habremos hecho, és la campanya mediàtica, també política, en alguns casos judicials, que pràcticament des del seu naixement ha patit Podem. Tu quantes vegades, Irene, has pensat en abandonar?
Bueno, en el libro cuento una muy clara, que es cuando Errejón y el errejonismo se monta más Madrid, ¿no? Ahí fue un momento muy difícil, también porque personalmente nos encontraba en un momento vulnerable, aunque esa emoción sea a veces difícil de mostrar y en ese momento fuese imposible de mostrar, pero era un momento muy vulnerable y todo el mundo lo sabía. Y en ese momento estuvimos a punto, tan a punto que pasé una de las situaciones más bochornosas, tú lo vas a entender, Ricard, aunque no fuese contigo, porque yo había pactado un cara a cara con Inés Arrimadas, que finalmente se hizo, con Jordi Évole, y entonces le pedí a Lidia, que era mi responsable de prensa ya en ese momento, como dijimos, bueno, pues ya está, esto se ha acabado, nos vamos, y entonces le dije a Lidia, cancelar la agenda de la semana y tienes que cancelar este cara a cara que llevábamos a lo mejor pues un mes, llevarían preparándolo, yo que sé cuánto. Y entonces Lidia le llamó, obviamente cuando Lidia llamó a Marius, no sé quién sería, alguien del equipo de Salvados, pues recibí una llamada de Jordi Évole diciéndome esto no lo puedes cancelar, o sea, ¿cómo puede ser? Yo no podía contarle nada, obviamente, bueno, quería decirle la trascendencia de lo que había detrás, pero bueno, menos mal que me dijo, oye, piénsatelo, porque si no yo voy a tener que contar que lo has cancelado tú sin motivo aparente y tal, y bueno, y ya está. Y luego, pues bueno, vino Echenique a casa, vino Juanma a casa, vino Rafa, y ya decidimos que seguíamos para adelante y ya lo resolví. Pero claro, imagínate el bochorno de llamar a un periodista, decirle no lo hago, luego sí lo hago, jamás en mi vida he hecho eso, y lo pasé muy mal. Esa fue la vez que, digamos, que más a punto he estado de hacerlo. El resto de las veces sí he tenido muchos momentos de que la, digamos, de sentir que era insoportable humanamente la violencia política que estábamos recibiendo, pero ahí ya tenía como una especie de ritual de afrontamiento que consistía en estar muy poco tiempo sola y en siempre que lo necesitaba llamar a Yone o llamar a Lidia o llamar a Tere o a cualquiera de mis compañeras más cercanas y tirar para adelante y ubicar las cosas y decir, vamos, si vemos sentido político a esto, vamos a seguir, porque esta violencia política tiene por objetivo que nos resulte humanamente insoportable y que no nos merezca la pena, y no les vamos a dar ese gusto.
Clar, però tu has aguantat i la teva família ha aguantat moltes coses, els teus fills mateixos directament ho han patit. Val la pena això, Irene?
Bueno, desde luego no debería ocurrir. Es una violencia política que efectivamente busca la destrucción personal sin ningún límite. Y en nuestro caso se han pasado todos los límites humanamente posibles. Hacer fotos en el entierro de mi padre, durante más de un año estar en la puerta de nuestra casa cuando había tres niños, dos niños y una niña muy pequeños, en un contexto muy difícil además para el país. Han llegado a ir a la casa de la cuidadora en la que estaban nuestros hijos. Han contado bulos miserables en los momentos más delicados, como cuando nacieron Leo y Manuel, que fueron dos extremos prematuros y como que teníamos una planta del Gregorio Marañón entera para nosotros, ¿no? Bueno, cosas humanamente insoportables. Y precisamente por eso también yo estoy muy orgullosa de todas las decisiones que he tomado, aunque no hayan sido comprendidas algunas, de haber creado un espacio seguro para mi familia, porque, bueno, eso es parte de la dedicatoria del libro, ¿no? Si algo también es valioso para mí de estos años es que yo ni la gente que quiero ni yo misma hemos perdido el amor por la vida y el gusto por las cosas bonitas de la vida, y hemos construido una comunidad y una familia que está llena de vida y de belleza a pesar de todas las dificultades de alrededor. Entonces, sí, creo que era muy necesario construir ese espacio de seguridad. Sí, creo que es una violencia que no se debería producir con esa intensidad y dirigida a la destrucción personal y sin ningún tipo de límite, pero también creo que precisamente por eso hace falta hacer política, porque también si yo algo he comprobado en estos años es que los sectores reaccionarios persiguen la retirada y si les das la mano te cogen el brazo. Dejar de hacer política no sirve para que paren. Dejar de hacer política solo sirve para que actúen con más fuerza. Y eso el PSOE es quien nos lo está mostrando a todos el país a las claras. Si tú te decides que te vas 5 días a reflexionar porque han rozado a tu familia, como ha hecho el presidente del gobierno, y la respuesta después de esos 5 días es nada, o peor aún, pacto bipartidista para entregar a los sectores más reaccionarios del Poder Judicial todo el control de ese poder del Estado, lo que hacen es redoblar su ofensiva. Si tú les das la mano con la ofensiva reaccionaria contra la ley solo sí es sí, y dejas que ellos se salgan con la suya en esa ofensiva reaccionaria, lo siguiente que hacen es repetir la misma operación con la ley de amnistía y ya directamente contra el Partido Socialista, ¿no? Siempre el PSOE es el gran ejemplo de intentar ceder a los reaccionarios y a su guerra sucia para que no les toquen a ellos, y lo que están demostrando es que, vamos, estos personajes no tienen límite, viven para demostrarle a todo el mundo que ellos mandan más, lo iba a decir con otra expresión un poco más fuerte, que ellos mandan más que el Congreso, que ellos mandan más que los españoles votando, que ellos mandan más que un gobierno, y cuando les das la mano te cogen el brazo. Así que yo creo que lo que tenemos las demócratas es que seguir haciendo política, convencidas de que precisamente si hacemos política es como podemos acabar con esas prácticas antidemocràtiques y que a veces son directamente mafiosas.
Al llibre parles i reivindiques la gestió de Podem al govern de coalició, destaques, de fet, tu mateixa la llei del només sí és sí, la llei trans, també la pujada del salari mínim interprofessional, la llei de l'habitatge, i parles, com ara deies, d'Íñigo Errejón. Em vas veure, per cert, ahir Salvados?
No. El Salvarlos no lo vi. Yo creo que ahora la prioridad son las mujeres víctimas y también hacer frente a una ofensiva que es machista, que es reaccionaria y que en el fondo lo que está tratando de poner en cuestión es el consentimiento y el derecho de las mujeres a la libertad sexual. Estos días estamos viendo muchísimas opiniones, incluso algunas emitidas por mujeres que dicen de sí mismas que son feministas, cuestionar, por ejemplo, la ruptura del silencio por parte de las víctimas, ¿no? Y volver a un relato que habíamos superado hace tiempo y que tiene que ver con que, digamos, la denuncia es la única forma legítima en la que una víctima puede romper el silencio, la denuncia ante la policía o ante los juzgados. Cuando ya hace mucho tiempo que el movimiento feminista y especialmente las expertas en violencias sexuales dicen con rotunda claridad que efectivamente la realidad de las violencias sexuales es tan estructural y está tan invisibilizada que la obligación del Estado es abrir muchas puertas seguras para que esas mujeres rompan el silencio y puedan acceder a sus derechos, el derecho a la atención integral o el derecho a la reparación, y que una mujer es víctima de violencia, denuncie o no. Denuncies o no, sin consentimiento, es agresión. Y denuncies o no, tienes derechos. Y eso lo tiene que saber todas las mujeres, que tú tienes derecho a una psicóloga especializada, y el Estado y todas las instituciones tienen obligaciones con todas las mujeres víctimas de violencias sexuales, denuncien o no, a una psicóloga especializada, a una abogada especializada, a una trabajadora social que les explique sus derechos, aunque no denuncien. Entonces, ahora mismo yo creo que la prioridad es esa, proteger a las víctimas que están rompiendo el silencio, lo hagan de la forma que lo hagan, porque es legítima cualquier forma de romper el silencio, y también recordar que ya hace mucho tiempo que, y desde luego el Estado tiene obligaciones desde que la ley solo sí es sí está en vigor, de proteger los derechos de las mujeres víctimas de violencias sexuales con independencia de que denuncien.
Mm. Preguntaba per Salvados, porque iban a entrevistar a Rita Maestre y va dir això.
Por supuesto que ni yo ni las personas por las que puedo hablar, que son Manuela, Mónica, las dirigentes de Más Madrid, los militantes de Más Madrid, pero es que estoy segura de que ninguna persona sabíamos que era un misógino, que era un depredador y que era un manipulador patológico como lo que hemos sabido.
¿Tú te esperabas, Irene, un final así de la carrera política de Errejón?
No, la verdad es que no. Y bueno, y además, en esto nosotras siempre hemos sido muy prudentes por la evidente confrontación política que hemos tenido siempre, ¿no? Con la forma de hacer política de Errejón y con Errejón y también con Rita y con el errejonismo, ¿no? No me lo esperaba. Aunque creo también que, bueno, como ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Desde que se hizo público hace un año ese testimonio en redes de una mujer que explicaba con claridad una situación de violencia y como otra compañera, ¿no? Que después una compañera de Íñigo, Loreto, que la había llamado para pedirle que no lo contase y tal, bueno, pues desde ese momento nadie puede decir que no lo sabía, ¿no? Pero bueno, creo, como te decía, que ahora lo más importante es proteger a las víctimas, y no solamente a las que están alzando la voz, y no solamente en este caso particular, sino hacer frente a esa ofensiva contra el derecho a la libertad sexual, contra el derecho contra el consentimiento como centro de las relaciones sexuales, que está poniendo en duda cosas tan importantes para cualquier mujer como su legitimidad para romper el silencio. Y eso creo que es lo más importante ahora y a lo que nos debemos dedicar todas las feministas. Para las demás cosas ya están otras personas.
Irene Montero, avui al matí de Catalunya Ràdio, presentant Algo Habremos Hecho, és el seu nou llibre, un llibre esperadíssim a la política espanyola, és un llibre crític, també íntim, que avui ens ha presentat aquí a la Ràdio Pública. Gràcies per acompanyar-nos i molta sort en la presentació d'aquesta tarda a Madrid.
Muchas gracias, Ricard.
Irene Montero, gràcies. Bon, una pausa i de seguida Jordi Celles.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabalin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Merce i Banc.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
Al carrer.
A classe.
A la feina.
Al comerç.
Al mercat.
A les xarxes.
De festa.
A Barcelona, el teu català suma.
Ajuntament de Barcelona.
Per celebrar el Dia Mundial del Shopping, milers de productes t'esperen al Corte Inglés a preus irresistibles. Com unes bambes de running Pure Boost 5 Adidas, que costaven 129,99 euros, per només 89,99. Fins l'11 de novembre, celebra el Dia Mundial del Shopping al Corte Inglés.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va. Hi trobem lloc segur. Però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones. A més del pot i del milió dels divendres. Euromillones. 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Benvinguts a una altra dimensió de creuers amb Royal Caribbean i viatges al Corte Inglés. Navega a més de 250 destins i gaudeix dels seus vaixells que són un destí en si mateix. A bord inclouen escalada, surf, tobogans, pista de patinatge sobre gel i gastronomia de tot el món. Aprofita, creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés i aconsegueix el teu creuer Royal Caribbean amb fins a 600 euros de descompte i fins a un 60% d'estalvi en el segon passatger. Consulta'n les condicions.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Només la paraula embriagada conjura. De Afendi, d'Elisabet Riera.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio.
7 minuts per arribar al punt de les 11. Frederic Vincent, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I Jordi Celles, bon dia i bona hora. Com estàs?
Bon dia, com esteu?
Bé. Gràcies a Déu.
Déu-n'hi-do quin matí que porteu
sí,
avui, eh?
Sí. I espera, perquè les properes hores veure què passa amb el temporal. Hem de parlar un dia d'això dels sistemes d'alarma i d'emergència i tot plegat, Jordi.
Sí. I realment, recordes aquella vegada que vàrem fer? Ho vam fer en directe, eh? En
sí,
una de les seccions
sí.
Nostres.
Les proves.
Era just el moment en el qual sonava, no?, una prova test d'aquest sistema d'alerta.
Sí. Doncs hem de parlar perquè segurament a altres llocs del món es fa de maneres diferents i també seria interessant veure com funciona. Però abans, Donald Trump, Frederic Vincent, a veure, tu vols saber cosetes de Donald Trump, per exemple, que ha anomenat un republicà de línia molt dura com a responsable d'immigració i que vol donar un càrrec de responsabilitat a Elon Musk.
Sí, això d'Elon Musk ja veurem a veure quin càrrec acaba tenint. No se sap ben bé què seria. No, en principi el que diu la premsa d'allà és que no seria un ministre, diguem-ne, perquè ens entenguem, però sí que estaria al càrrec d'algun tipus d'una comissió o d'un departament. No és estrany que els grans empresaris col·laborin amb els presidents dels Estats Units. De fet, Elon Musk ja va col·laborar amb el primer Donald Trump, amb la primera presidència. És a dir, Donald Trump va crear en el seu moment una mena de comissió d'empresaris perquè l'assessoressin. El que passa és que la vida dona moltes voltes, però Elon Musk se'n va anar d'aquell comitè perquè no estava d'acord amb la retirada dels acords de París, perquè no estava d'acord amb les polítiques mediambientals de Donald Trump. Però ara en principi tornaria, i el que s'ha comentat en aquests últims dies, el que ha dit Donald Trump, és que li encarregarà un departament d'eficiència governamental. És a dir, un departament... hi ha una entrevista que van fer tots dos per Twitter on Donald Trump li diu alguna cosa com tu retalles molt bé, a les teves empreses he vist que retalles molt bé...
Per tant, ajuda'm a ser eficient.
Per tant, ajuda'm a ser eficient i tal. Clar, aquí hi ha un gran interrogant, és per què vol retallar Donald Trump? Realment per ser eficient o per purgar gent que sap... Clar. Que li faria nosa per fer el que vol fer.
Clar, estem parlant d'unes eleccions, Jordi Celles, en el qual Twitter, la xarxa X, ha guanyat, sens dubte, aquestes eleccions. És a dir, els mitjans de comunicació tradicionals no han arribat a la gent. Ha guanyat Elon Musk.
Sí. Elon, de fet, és un personatge del qual en portem parlant molts anys. Recordo quan fa 15 anys aquí mateix a Catalunya Ràdio fèiem Generació Digital, era ja un personatge molt present dins el món de la tecnologia. I crec, penso honestament, que Elon Musk compra Twitter per transformar-la en X pensant en crear una nova empresa molt més eficient amb capacitat per generar molts ingressos. Què passa? Que quan Elon Musk es troba amb Twitter a les mans, s'adona que més enllà d'una empresa que ell creu que pot transformar en la nova plataforma, com les xineses WeChat, per exemple, no? Una plataforma que serveix per fer tot el que et correspon en un dia a dia de la vida, des de pagaments fins a establir relacions, fins a les teves relacions amb les institucions i el govern, en lloc d'això, el que es troba és, suposo, i jo intueixo, sense esperar-se, una xarxa que té donats d'alta els primers ministres de la majoria de països del món, que té les principals institucions del planeta, que quan han d'anunciar alguna cosa ho anuncien a través d'aquesta xarxa. Aleshores, de cop i volta, Elon s'adona que té un poder molt més enllà del que probablement s'havia imaginat abans de comprar Twitter com ho va comprar. I això ho canvia tot. I canvia la seva manera de relacionar-se amb la xarxa. La xarxa deixa de tenir aquella vocació de començar a fer diners immediatament i es transforma en una xarxa de pressió política.
Clar, per exemple, recordo que Donald Trump el van expulsar de Twitter en el seu moment.
Sí.
Ara
sí.
Això no passarà, evidentment.
No, i de fet, Elon Musk el torna a posar. Quan Elon Musk es queda a Twitter, de les primeres coses que diu és això. Elon Musk alguna vegada ho havia justificat dient que ell és molt radical de la favor de la llibertat d'expressió.
Sí, ell... però clar, aquí entra tot. Entra clar, també no, les fake news, no?
Ell el que havia dit alguna vegada és que ell creu que el límit és incitar a una cosa clarament violenta. És a dir, que si tu a Twitter vols un missatge de dir, escolta, aquesta tarda quedem per anar a matar algú, això sí que no pot ser.
Sí, clar.
Però la resta sí. Per repugnant que et sembli un argument, ha dit alguna vegada Elon Musk, s'hauria de permetre. Hi ha una cosa interessant, de tota manera, que s'haurà de veure si realment li s'encarrega d'un departament governamental per retallar diguem, sí, persones o per retallar departaments. Aquí pot haver-hi un conflicte d'interessos molt important. És a dir, diverses de les empreses d'Elon Musk estan regulades pels reguladors, valgui la redundància, americans, sigui mediambiental, sigui de la indústria aeroespacial. Que
pot,
si ell
pot
està
fer la llei a mida.
Exactament, com a mínim pot semblar-ho.
No només això, sinó que Tesla, SpaceX i tantes altres companyies tenen contractes milionaris. Exacte. Amb el govern dels Estats Units. Sí, per tant, no és només que siguin sectors altament regulats, sinó que, a més, tenen això, contractes... subvencions, per dir-ho d'alguna manera, milionàries amb el govern. I no només això, sinó moltes paradoxes que per mi serà molt interessant de poder seguir el que passa durant els pròxims mesos, els pròxims anys, com per exemple la lluita de Trump i tot el que seria la seva política general contra els vehicles elèctrics, a favor del petroli i de recuperar els Estats Units com una de les grans potències extractores de petroli per dir el petroli és el que ha de moure els cotxes, i Trump té a Elon Musk en el seu govern, que precisament té una de les empreses de referència mundial en vehicles elèctrics, no? El mateix amb les tarifes.
És que és molt pervers, molt pervers.
Això. Molt pervers.
Sí, sí.
Molt pervers.
Clar, és com si el president del Barça tingués Nike, no? Dius, si fem
exactament.
Un contracte de Nike així
no,
gran.
I a més hi ha coses que també són interessants. Una de les últimes coses que hem sentit és que en la trucada, en una de les trucades que Trump ha tingut amb Zelensky, Elon Musk apareix per allà.
Sí.
Literalment diuen això, eh? Que apareix per allà. Sí. És a dir, que no estava previst, però que ell entra a l'habitació, home, president, què s'ha fet?
Clar.
Doncs mira, estigui aquí parlant amb Zelensky.
Però clar, això arriba...
I que, casualment clar. O no, comencen a parlar, això el sí. Celles en sap molt més que jo, de la xarxa de satèl·lit Starlink,
clar.
Que és el que un de les claus d'aquesta guerra. I, de fet, diuen, en aquesta conversa, que quan Zelensky està parlant, li diu, home, senyor Mas, justament estic parlant amb vostè gràcies a la seva xarxa de satèl·lits.
Clar. De fet, Donald Trump no és tant el president d'un país, ja va ser durant la seva primera etapa i és el que farà ara, com el que ara en les empreses internacionals es coneix com el CEO, no? El director general o el conseller delegat d'una empresa. Ell és el CEO d'un país, no és un president. Aleshores, ell interpreta això com una mena de, diguem-ne, economia transaccional. què em dones, què em pots aportar, què et puc aportar jo. La seva visió és clarament orientada al que seria el món dels negocis, perquè, de fet, ve d'allà. I no m'estranya que si ara mateix s'ha enamorat d'Elon Musk perquè diu que és un geni i el considera un geni, el tingui al costat en totes les decisions importants que hagi de prendre, tingui un càrrec o no el tingui.
Hem de parlar també, Jordi, un dia de la desinformació. Avui el president Salvador Illa posava en valor la ràdio pública, els mitjans públics, sí, perquè, clar, realment, en el món en què estem, de les fake news, i ara amb Elon Musk també al capdavant de tot plegat, aquí seran molt important els mitjans de comunicació públics, que són, diguéssim, els que tenen la responsabilitat més accentuada d'informar del que està passant, eh?
És important com per saber qui edita, qui és l'editor de la informació que jo rebo. En el cas de X, és evident que l'editor és Elon Musk. I què significa Elon Musk darrere de tot això?
Per bé i per mal. Ara, sí, sí.
Doncs al revés.
Jordi Sellas, gràcies, com sempre. Farem una
pausa
amb les notícies de les 11, de seguida Tertúlia Esportiva, amb Ramon Besa, Carme Lloberes, Laia Tudel, Joel Díez, i després estrenem també cançons del disc de la Marató, que avui estrenem al matí de Catalunya Ràdio.